Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els vallesans es veuran afectats per un ERTO fruit de la crisi del coronavirus. Aquests, si més no, són els càlculs que fa Comissions Obreres al Vallès Occidental. Uns expedients que afecten empreses tan conegudes a Sabadell com ara la cadena de restauració Viena, el Club Natació Sabadell o Busquets, dedicada a la fabricació d'articles de papereria. Aquest instrument, però, que contempla la suspensió dels contractes i no l'acomiadament, només es pot sol·licitar en cas que hi hagi una força major, tal com recull el Reial Decret del Govern espanyol. Ara bé, des del sindicat avisen que algunes empreses se n'estan aprofitant. Així ho ha denunciat avui en declaracions al 324 el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco.
No tot el que s'està presentant al Departament de Treball és motiu de la causa de força major que estableix l'estat d'alarma i el seu decret ad hoc que s'ha fet en relació a les mesures que s'han de prendre per suspendre els contractes de treball. No? Ens estem trobant que hi ha moltes empreses, i això ho hem pogut saber d'alguna patronal, que malgrat la dificultat que se troben per poder establir mesures de flexibilitat, volen acollir-se a la causa de força major perquè total també es veuran beneficiats de l'exoneració de la cotització de la Seguretat Social dels seus treballadors i treballadores.
D'aquí a uns minuts ja aprofundirem amb Enrique Rodríguez, ell és secretari general del sindicat al Vallès Occidental i la Catalunya Central. És dimarts 24 de març i això és el Notícies Migdia.
Titulars.
El sindicat de llogateres de Sabadell i la plataforma d'afectats per la hipoteca reclamen la suspensió dels lloguers mentre duri l'estat d'alarma. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. L'estat ha aplicat una moratòria per a les hipoteques per a la situació de vulnerabilitat que no s'ha fet extensiva als lloguers. Maria Jiménez és membre del sindicat de llogaters.
Des del sindicat de llogateres de Sabadell pensem que la mesura de congelar el pagament d'hipoteques a les afectades del coronavirus és clarament insuficient i que s'hauria de fer una suspensió general de lloguers i d'hipoteques mentre duri aquesta crisi sanitària i econòmica.
Per denunciar aquest greuge, el sindicat ha engegat una campanya a través del portal web suspensionalquileres.org.
ASMATS intensifica la desinfecció de zones sensibles com els entorns del Taulí, la Clínica del Vallès o els complexos de la gent gran.
Almenys un cop al dia els operaris de l'empresa netegen aquests espais per frenar l'avanç del coronavirus. Una plantilla que s'ha hagut de reestructurar en dos torns per evitar possibles contagis. El gerent d'ASMATS, Eugenio Díaz, explica una de les mesures preses en aquesta direcció.
Nosotros tenemos básicamente 400 personas y es una plantilla muy amplia. Lo que hemos priorizado es separar, o sea, tratar de evitar la concentración de personas en un punto y en una hora.
Díaz ha informat que no hi ha cap empleat contagiat pel Covid-19, tot i que admet que alguns es troben en aïllament per haver estat en contacte amb casos positius.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Jordi Toda, molt bon dia.
Hola, esperem una tarda amb nuvolositat en augment. De fet, a hores d'ara els núvols ja són ben presents a l'interior del quadrant nord-est i també a l'extrem sud del territori. Amb el pas de les hores, els núvols guanyaran terreny i acabaran tapant tot Catalunya. Tot i amb això, seran menys compactes al vessant nord del Pirineu i també a Ponent. Esperem algunes precipitacions a punts de muntanya que cap a la tarda podran afectar a qualsevol lloc del territori, més probables al litoral, al prelitoral i també a la serralada transversal. La cota de neu al voltant dels 1.500 metres al migdia, al final de la jornada acabarà situada al voltant dels 1.000 metres. La temperatura màxima avui més baixa. En general quedaran registrats valors d'entre 11 i 16 graus. El litoral bufarà llevant, força destacable al litoral central, a la resta bufarà de component sud. Demà, molts núvols, amb algunes clarianes tan sols al migdia i amb ambient fred. Cada vegada la temperatura serà més baixa. Esperem precipitacions fins a migdia al Pirineu, al Prepirineu i a la resta del Terç Obers, de manera més aïllada en altres punts. A partir de migdia quedarien restringides a punts del Pirineu i del Prepirineu. En general, serien precipitacions que acumularien quantitats minces o poc abundants, localment abundants, a punts del Pirineu. Atenció, amb la cota començaria al voltant dels 1.000 metres, acabaria al final de la jornada al voltant dels 600. El Pirineu Occidental quedaria, però, al voltant dels 1.000 metres aproximadament. Demà la temperatura més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per la informació del trànsit. I com és habitual els últims dies i sobretot després del decret de l'estat d'alarma, les carreteres catalanes ara mateix es troben pràcticament buides, poca circulació de vehicles i només continuen les restriccions a la Conca d'Òdena per aquest confinament a la zona. Pel que fa al transport públic, quin és el funcionament a hores d'ara? David de Toro, molt bon dia des del Transmet.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs recordar que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha reduït el servei per prevenir el contagi del Covid-19. Afegir que la T6 del tram Besòs no circula. A Ferrocarrils, la L12 resta fora de servei i els trens de les línies R6 i R60 no arriben a Igualada. Finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. A Rodalies, la R3 finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, a la R1, en aquest cas pels desperfectes de Glòria. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no registra incidències destacables en aquests moments, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot. Des del Centre d'Informació Transmet, bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La delegació vallesana de Comissions Obreres alerta que uns 21.000 treballadors de la comarca es veuran afectats per un ERTO, segons ha indicat el sindicat a Ràdio Sabadell. És el cas, per exemple, de les plantilles d'empreses tan conegudes a Sabadell, com ara el Club Natació, la cadena de restauració Viena o l'empresa dedicada a la fabricació d'articles de papereria Busquets. Però què és un ERTO i en quins casos s'aplica exactament? Esvaïm dubtes amb el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és un ERTO exactament?
Bueno, un ERTO no deixa de ser un expedient de regulació d'ocupació d'assistència de contracte temporal, que sempre ha existit a la nostra legislació. El que passa que l'estat d'alarma i el posterior decret de mesures extraordinàries aprovat per al govern de l'estat espanyol, pues ha flexibilitzat la manera de poder instar, no?, un expedient de regulació d'ocupació, sobretot amb força major, però també en causes productives, tècniques organitzatives o de producció.
Clar, aquesta casuística, les causes de força major, quines serien? Quines contempla aquest decret?
Bueno, el primer que hem de tindre en compte és que el propi decret de força major ja indica quines empreses o quines activitats econòmiques estan afectades per el decret d'alerta, no? O sigui, n'hi ha activitats, com heu nombrat el Club Natació Sabadell, no? Pues les esportives i demés, que ja el propi decret situa que s'han de tancar aquest tipus d'establiments i negocis, no? Pues, també restauració i demés. Aquest tipus d'empreses i de negocis ja poden fer un expedient, un ERTE, per força major, perquè ja el mateix decret les prohibeix, no?, tindre el comerç o l'activitat oberta, no?, de cara al públic, no? I després estan les conseqüències, no?, en situacions que són urgents i extraordinàries per al contagi de la plantilla, perquè s'han d'agafar mesures, s'han de prendre mesures per l'aïllament preventiu i demés, no? Llavors aquí també n'hi ha una possibilitat d'aquest expedient de força major. Sí que he de dir que estem detectant que a Catalunya s'estan intentant instar expedients de regulació d'ocupació temporal, ERTOs, per força major, que tenim serioses dubtes de que això sigui així. I entenem que aquí n'hi ha qui vol passar com a expedients de regulació per força major, el que potser no és, no? I també estem alertant a l'autoritat laboral, perquè també en aquest sentit l'autoritat laboral i l'inspecció de treball tenen un poder potestatiu, no?, per poder tirar endavant aquest tipus d'experiències de regulació d'ocupació amb aquestes mesures extraordinàries que ha fet o que s'han aprovat en el decret, no?, en el Real Decret Ley de mesures extraordinàries, per poder tirar endavant aquest tipus d'experiències de regulació d'ocupació.
Clar, en un principi el que deia el govern espanyol i les diferents administracions és que s'havia de fomentar, en els casos que es pogués fer, el teletreball i fins i tot flexibilitzar jornades per no abusar d'aquests ERTOs. Al final les empreses han optat per la via ràpida. Teniu aquesta sensació?
No, tenia aquesta sensació, no, tenia aquesta certesa, perquè la quantitat d'expedients que s'estan intentant instar per la via força major, dubtem de que això sigui així. L'autoritat laboral aquí ha d'anar amb molta cura, i l'inspecció de treball i seguretat social, perquè estem parlant de que estem mobilitzant una quantitat de calés i de recursos públics per poder sostenir aquesta situació. Quina diferència n'hi ha de suspendre els contractes per via força major i per via causa productiva, organitzatives, tècniques i demés, també per conseqüència del Covid-19, doncs que les que són de força major, empreses que són de menys de 50 treballadors, l'empresa té bonificada la quota de la seguretat social dels treballadors i les treballadores que posen en suspensió del contracte, i les empreses de més de 50 treballadors tenen una bonificació del 75% d'aquestes quotes. En canvi, en altres causes, també provocades per el Covid-19, no tindrien aquesta subvenció. Llavors, per posar-te un exemple, la Comunitat de Madrid està bastant pitjor que a Catalunya, i n'hi ha menys expedients de força major a la Comunitat de Madrid que a Catalunya. Llavors, aquí ha d'actuar l'autoritat laboral, entre altres coses, perquè sí que és cert que n'hi ha negocis i n'hi ha petitíssimes empreses i autònoms que tenen persones contractades que veritablement sí que necessiten aquestes mesures i d'altres que tindria d'avançar el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat perquè aquestes empreses tirin endavant. Recordem que el 85% de la nostra activitat econòmica és d'empreses petites i molt petitones i d'autònoms, eh?
Mm-hmm. Clar, entre les garanties que recull aquest ERTO per força major és que el treballador no és acomiadat, sinó que se suspèn el contracte temporalment, que això dona dret a cobrar la prestació de l'atur. Clar, en tots els casos és igual? Tots els empleats poden cobrar aquesta prestació, tot i que el temps de cotització no arribi al mínim?
Sempre n'hi ha mínims, però en aquest cas aquestes mesures extraordinàries eliminen el mínim i diuen que encara que la persona que no tingui aquest 180, o sigui, el període de cadència que diu quan normalment hem de servir a la prestació de desocupació, tindrien accés. O sigui, aquesta cadència no es tindrà en compte en aquesta situació que estic visquent avui per avui.
Clar, i amb tot aquest escenari, que no sabem quan s'allargarà perquè demà és prevista que s'aprovi una nova pròrroga de l'estat d'alarma, no sabem si hi haurà més pròrrogues perquè això anirà en funció de com evoluciona el virus, de si baixen el nombre de contagis. Clar, quin escenari preveieu després? Perquè també caldrà abordar mesures per pal·liar els efectes tan negatius que tindrà aquesta crisi sanitària i que es traduiran, evidentment, en una crisi econòmica.
Però el primer que hem de tindre en compte ara mateix és la salut i després el treball. Ho dic perquè tenim molta gent treballant i fent coses que són molt, molt necessàries i a més a més que han estat no arribarien a estar denostades, però no han tingut la importància social que tindrien de tenir. M'estic referint i agraint al treball de tota la sanitat i de la sanitat pública en concret, o sigui, els professionals que estan aguantant, i és més, és la primera línia de lluita i de vegades no tenen ni escudos per anar a aquesta primera línia. Després també el treball de cura, que ens oblidem de les treballadores, i dic treballadores perquè són sectors que estan molt feminitzats la treballadora d'atenció domiciliària, que està aquí al peu del canó atenent a la gent, les persones que estan en una situació i molt són o serien persones de, són persones de risc, i també el treball de cura i el treball de neteja, que està molt mal pagat, que tenen molta precarietat, i s'està demostrant que això és vital ara per ara per aguantar una situació que tenim molt complicada. Després d'això, hi haurà una recessió econòmica molt important, i n'hi haurà empreses, per desgràcies, que no podran obrir la porta, i tindrem d'avançar més mesures per poder atendre el primer, i el primer són les persones, la seva salut. Això ha de canviar després, però ja parlarem. Hem de canviar les nostres prioritats, ho sento molt. No n'hi ha, ara mateix no n'hi ha ni prima de risc, no n'hi ha ni dèficit públic, no n'hi ha res, perquè hem d'atendre l'important, que són les persones. Però no només amb un estat d'alarma hem d'atendre les persones. Hem de preparar la nostra societat perquè el primer és el més important, i el més important són les persones. Les retallades en sanitat ara l'estem pagant, i curiosament, aquells que han practicat més retallades són els que avui per avui es queixen més de lo que està fent el govern. Jo no era el moment d'entrar, aquí té tota la raó el president de l'estat espanyol, no és el moment d'entrar en aquest debat, però després tindrem de parlar d'això i tindrem de suportar les conseqüències d'aquesta situació tenint en compte molt i molt quina és l'estat de les persones i com podem treure les persones d'una situació complicada que portarà aquesta recessió, i poder retornar l'activitat econòmica, clar que sí, per tindre feina, per tindre treball, però per tindre feina i tindre treball tenint en compte les necessitats de les persones com primera prioritat.
Doncs ens quedem amb això, les persones al primer lloc de les prioritats. Enrique Rodríguez, director general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central. Gràcies per atendre'ns avui al Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè si no, no podríem transmetre quina és la situació real que tenim a la societat també i al mercat laboral. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I encara en clau econòmica, el Sindicat de Llogateres de Sabadell i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi a la ciutat demanen al govern espanyol que vagi més enllà de la congelació de les quotes hipotecàries i inclogui també una aturada en el pagament de les mensualitats del lloguer. De fet, el sindicat ha posat en marxa una campanya per aplegar tots els ciutadans que puguin trobar-se amb dificultats per fer front a les quotes.
Totes dues entitats consideren que el pla de xoc que ha posat en marxa el govern espanyol és insuficient en l'àmbit de l'habitatge. El document només té en compte una moratòria en el pagament de les hipoteques, però Oriol Sorolla, un dels portaveus de la PAC, considera que cal anar més enllà tenint en compte la situació actual del mercat immobiliari.
Doncs des de la PAC de Sabadell ens sembla una mesura totalment insuficient la moratòria de pagament d'hipoteques, ja que, com bé sabeu i com bé sap la ciutadania, bona part de la classe treballadora ara mateix doncs, o no té títol habilitant i es veu abocada a ocupar, o sobretot centenars de milers de famílies del nostre país viuen en règim de lloguer, uns lloguers que ja han experimentat uns augments totalment abusius per culpa de deixar les mans lliures al mercat.
Per combatre aquesta realitat i posar-la damunt la taula, el Sindicat de Llogaters ha posat en marxa una iniciativa arreu de l'Estat que consisteix en la creació d'un portal web a l'adreça suspensionalquileres.org, on es demana a tots els ciutadans amb dificultats de pagament que s'inscriguin.
I clam unitari també de comerciants i responsables de negocis del turisme i la restauració per reclamar la suspensió del pagament d'impostos com a mesura per evitar l'impacte de la crisi del coronavirus en els seus negocis. Sabadell Comerç Centre, juntament amb una vintena d'entitats catalanes del sector, reclama poder pagar de forma fraccionada l'IVA, l'IRPF i les quotes de seguretat social del primer trimestre de l'any. D'aquesta manera podrien comptar amb més liquiditat i així superar millor aquesta situació. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. El gerent de Sabadell Comerç Centre i coordinador de les associacions de comerciants, mercats, marxants i gremi de restauració, Jordi Obradors, insisteix que davant de l'escenari actual calen mesures més contundents que mai.
Calen mesures molt contundents, molt urgents, molt urgents. Penseu que venim d'una situació d'una crisi financera molt important, que el consum ha trigat moltíssim a recuperar, que les empreses estan en uns nivells de tensió de tresoreries i de rotació d'estocs molt, molt ja complicades en els moments que estaven, diguem, abans que es tallés tot això, i si sobre aquesta situació hi hem d'afegir doncs, l'emergència sanitària que està comportant doncs, aquesta situació, aquest estrès des del punt de vista econòmic, doncs és molt, molt, molt important doncs, que s'activin la màxima de mesures possible.
En aquest sentit, els comerciants també reclamen negociacions per reduir el pagament del lloguer de cara als pròxims 2 mesos, tant dels establiments com dels habitatges. Obradors assenyala que els propietaris que perdin un llogateu tindrà molt difícil per aconseguir-ne un altre, ja que els preus cauran entre un 25 i un 30% arran de la crisi del coronavirus. De moment s'ha creat un equip de mediació entre l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Cambra de la Propietat per fer front als casos més complexos.
10 minuts per arribar al punt de les 2. Esmats, a la concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària Sabadell, ha intensificat la desinfecció d'espais públics. Els equipaments sanitaris es fan a diari, a més ha augmentat els equipaments per realitzar les tasques i també ha pres mesures per dispersar al màxim la feina dels treballadors, tot plegat per evitar els contagis en cas que aparegués entre ells algun cas d'infecció.
Els dos sistemes que s'estan emprant per la desinfecció són, d'una banda, motxilles sulfatadores que s'han triplicat i netegen amb hipoclorit sòdic, de l'altra, cubes i hidronetejadores a les quals s'ha afegit etanol, el producte habitual. El gerent d'Esmats, Eugenio Díaz, detalla els principals espais on l'empresa desinfecta.
Lo que estamos haciendo es diariamente los hospitales, el Tablí y la Clínica del Vallès, hacemos los CAPs, luego estamos haciendo tanatorio, los mercados, los supermercados, los complejos de gente grande, el de Alexandra, el San Olegué, el del Parc Central, eso a diario, la residencia de Gent Gran también cada día, luego las estaciones y paradas de autobuses, luego también nos han dado los alrededores de las comisarías de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional y los ascensores públicos.
Pel que fa a l'organització del treball, Díaz creu que calia diversificar molt els torns d'entrada i els equips per evitar concentracions. També explica que han fet ja 3 versions del protocol de contingència. Intenten evitar que un cas de contagi no paralitzi la feina de les 400 persones en plantilla, de les quals el seu gerent es mostra orgullós del seu comportament. Pel que fa als materials de protecció, a l'empresa han pogut gestionar una comanda que van fer abans de l'inici de la crisi.
Notícies migdia.
La crisi del coronavirus també mostra el cantó més solidari de la societat. Avui la Fundació Privada Benèfica Bernola Vall de Ribera Sant Josep de Sabadell, dedicada a oferir ajuts per a la protecció de la infància, la joventut i la tercera edat, ha fet una donació al Parc Taulí de 20.000 euros per la seguretat del personal assistencial del centre. El Taulí destinarà aquesta dotació econòmica a la compra de 2 aparells que facilitin la intubació dels pacients que pateixen insuficiència respiratòria greu, una tecnologia que disminueix el risc per als professionals ja que evita el contacte directe amb els pacients. Des de la Fundació han fet una crida d'altres entitats vinculades a la ciutat a sumar-se i col·laborar amb l'Hospital de Sabadell per fer front a l'actual emergència sanitària. I atenció, 2 denúncies per hora a Sabadell per saltar-se el confinament.
La policia municipal ha actualitzat les dades i en les últimes 24 hores han confeccionat un total de 48 denúncies per l'incompliment de les restriccions imposades amb l'ocasió de l'estat d'alarma. Això vol dir que cada mitja hora es denuncia una persona a la nostra ciutat, només tenint en compte les actuacions del cos policial local. Des de l'inici del confinament s'han presentat 353 procediments. Recordem que només es pot sortir de casa per causes justificades, ja que es posa en risc la salut pròpia i també la dels altres i la solvència del sistema de salut.
Augmenta el nombre de deixalles que arriben al centre de tractament de residus del Vallès Occidental.
L'organisme que gestiona el centre ha informat que des de l'inici de l'alarma sanitària les tones de brossa que arriben al centre de Vacarisses ha augmentat un 7%. Per aquest motiu, el Consorci demana a la ciutadania més civisme i que redueixi el nombre de residus que generen per facilitar la feina als treballadors de la planta de reciclatge.
Junts per Sabadell, últim apunt, proposa il·luminar la Torre de l'Aigua cada vespre.
Coincidint amb els aplaudiments als professionals sanitaris, la formació de Lourdes Ciuró ha demanat que s'il·lumini l'edifici a les 8 del vespre per donar suport als sanitaris i també als pacients del Parc Taulí. La Torre de l'Aigua es pot veure des de l'edifici Taulí, on estan ubicades les persones amb Covid-19 positiu a la nostra ciutat.
I a Catalunya, en les últimes hores, s'han confirmat 94 morts per Covid-19 i prop de 2.000 contagis, l'increment més gran d'infeccions registrat fins ara.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, el nombre de casos s'enfila gairebé als 40.000, mentre que la xifra de funcions per coronavirus les últimes 24 hores és de 514. A nivell mundial, la pandèmia supera ja els 380.000 contagiats, amb més de 16.500 morts.
El nombre de professionals sanitaris infectats pel coronavirus a tot l'Estat s'eleva també fins als 5.400. Són gairebé 1.500 més que els registrats aquest dilluns, quan la xifra facilitada ascendia als prop de 4.000.
Segons el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, el govern espanyol espera poder veure els primers efectes de les mesures de confinament en els pròxims dies.
Són molt restrictives i que en principi han de tenir un impacte important. La visibilitat d'aquest impacte se tiene que esperar en estos días. No sé si mañana, no sé si el viernes, se tiene que observar en estos días. Queda poquito, muy poquito que se puede hacer.
Malgrat que Espanya s'espera que aquesta setmana s'arribi al pic de contagis, la situació és substancialment millor a la Xina. El govern del país ha anunciat que el pròxim 8 d'abril s'aixecarà el confinament de la ciutat de Wuhan, epicentre del brot de coronavirus, dos mesos després que s'iniciessin les restriccions. A la resta de la província de Hubei, el confinament s'aixecarà a partir de demà per tots aquells ciutadans als quals se'ls consideri sants.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Notícies migdia.
Informacions més enllà del coronavirus, dos detinguts en les últimes hores a Sabadell.
Un d'ells es va produir al vespre a l'Eixample, quan una unitat de la policia municipal va detenir un home de 49 anys després d'identificar-lo per haver participat en una baralla. Els agents van verificar que tenia pendents dos requeriments judicials de detenció. L'altre detingut es va produir a la zona de Campoamor, quan dues unitats de la policia municipal van aturar un home de 23 anys després d'identificar-lo per voler furtar diferents articles a l'interior d'un comerç agredint un treballador.
Incendi en un habitatge de Torre Romeu.
El foc que va afectar els fogons i l'extractor de la cuina va tenir lloc en un habitatge del carrer Susqueda. Les flames no van causar danys personals i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions de bombers i també una ambulància.
I aquesta matinada a les dues ha cremat un contenidor al carrer Doctor Puig a les portes de Ràdio Sabadell per causes desconegudes.
Les flames han calcinat el contenidor i han afectat una paret de l'edifici proper i han intervingut una dotació de bombers i també dues unitats de policia municipal.
Informació esportiva.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Fem un apunt relacionat amb el món de l'esport perquè el coronavirus també ha obligat a posar punt final a la temporada de neu de cara al Castellet abans d'hora.
La rider sabadellenca descansa aquests dies a casa després de veure com es cancel·laven els X-Games de la Xina que havien de tenir lloc del 21 al 23 de febrer a Chongli. Són declaracions del programa Tot es mou de TV3.
És una pena perquè és una altra competició, però bueno, nosaltres estem acostumats a adaptar-nos sempre a les condicions, sobretot normalment meteorològiques, però en aquest cas un altre canvi del nostre calendari, del nostre programa, i no s'hi pot fer res, i crec que el més important és que tots doncs, mantenguem la calma i que no ens posem en pànic.
Castellet també ha fet un balanç positiu d'un 2020 en què s'ha penjat el bronze a la general de la Copa del Món, on va aconseguir dues victòries, el bronze en el Diu Tour i sobretot la seva primera medalla d'or en els X Games celebrats a Aspen.
I una notícia d'última hora, i és que acabem de conèixer que finalment els Jocs Olímpics que s'havien de celebrar a Tòquio aquest estiu, finalment han quedat ajornats. El primer ministre japonès Shinzo Abe ha demanat al Comitè Olímpic Internacional l'ajornament dels Jocs fins a l'estiu de 2021 davant de l'epidèmia, la pandèmia del coronavirus. Doncs amb aquesta notícia posem el punt final al Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal del continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través dels butlletins horaris i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb el Pau Duran. Que vagi bé, adéu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.